Saludem a Júlia Guimerà, l'economista i assessor fiscal, que ens acompanya tots els dijous en el programa Actualitat Econòmica Setmanal. I bueno, pues, el saludem i li preguntem ja a la vegada quin és el primer tema que ens oferirà avui. Senyor Guimerà, bon dia fa amb solet, encara que continua fent molta fresca, no? Però evidentment doncs, tenim un dia assolellat. L'actualitat que vostè ha preparat és assolellada o més bé nuvolosa?
Bueno, de tot, bueno, més bé nuvolosa. Però, bueno, parlarem un poc de Gran Bretanya, bueno, que eixim molt en els diaris, del seu declive econòmic.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Tot el món ho coneixem. Recordem que Gran Bretanya va fer un Brexit, així va fer un referèndum sobre la sortida de la Unió Europea i, bueno, doncs va així que volien sortir. Claro, què ha passat la conseqüència? Pues, bueno, que el Brexit, la baixa productivitat, el deterioro dels serveis públics, i, bueno, sembla que sigui el país malalt d'Europa. Hi ha un pessimisme molt fort, és una economia en declive, i el Brexit, pues, bueno, va congelar el creixement, sobretot per el paper d'importacions i exportacions a l'eixí de la Unió Europea. És a dir, el que està clar és que es falta personal, i, bueno, en aquest cas, pues, bueno, falta personal perquè els treballadors de la Unió Europea han eixit, i, per tant, els empresaris els tenen que retindre i moltes vegades tenen que pujar el sou. Bueno, el Brexit, pues, bueno, serà añadit també a lo que és l'economia, pues, la pandèmia, la crisi en les cadenes de distribució, la guerra d'Ucraïna, la inflació, i clar, i com a conseqüència també de tot això, pues, ha pujat el preu dels diners, és a dir, les inversions, pujar el tipus d'interès, vol dir que pugen els préstecs, per tant, les inversions són més costoses. I, bueno, pues, lo que ocorria és també que hi ha el creixement se deteriora. L'eixida de la Unió Europea, el que va passar, pues, en un principi ja estàvem, abans de tota la crisi del Covid, del 2020, ja l'economia britànica ja va caure un 0,4%. És a dir, l'únic país del G7, per exemple, que va tenir un decreixement. Sobretot, i a banda, després se va vindre, és a dir, que això per què va provocar? Perquè hi havia escàs de mà d'obra, poca productivitat i falta d'inversió empresarial. Sobretot perquè, clar, està clar, si un país és de la Unió Europea, jo com a multinacional, per què tinc que invertir en un país que no pot entrar al mercat únic de 300 o 400 milions de persones? Doncs per això, doncs, em vaig a Irlanda. I després, per altra banda, la City de Londres, que era la més important en inversions financeres, quasi després de la dels Estats Units, pues, bueno, pues, ja li està passant a París, perquè, clar, ja no té la importància perquè no té el mercat únic. El deterioro dels serveis públics és moltíssim, la inflació s'ha traduït en una oleada de vagues, que continua més tenint vagues. Gran Bretanya és l'únic país del G7 que en l'any 2019, abans del Covid, va tindre ja podríem dir recessió, és a dir, perquè ja va tindre creixements negatius. És a dir, i pràcticament l'únic país també de l'OCDE, que són dels països rics, en què també va tindre creixements negatius. Això és en el 2019, és a dir, abans del Covid. I tot això va ser per l'OCDE. El mercat laboral britànic ha perdut 460.000 treballadors procedents de la Unió Europea i no se compensen els 130.000 que han vengut d'altres zones del món. És a dir, el govern reduir les peticions d'empresaris que volen més flexibilitat per a que ho tinguin visats de treball, els treballadors. I, bueno, el que passa és que té por per les eleccions, ja que si deixa entrar treballadors, el problema està és que torna a vindre el que és el fantasma de la immigració, totes les polítiques populistes, que tot el mal venia de la gent que venia de fora. I, clar, per això en un principi no volen. És a dir, clar, i què diu el govern britànic? Diu que ja formarà britànics a anglesos per ocupar aquests llocs de treball, però, clar, la població està molt envellida. I si se vol els mateixos serveis, doncs s'ha d'importar mà d'obra. Gran Bretanya, en l'any 2015 i 2016, el país creixia prou, és a dir, però tot se va trencar quan va vindre el referèndum. El creixement se va aturar en sec, i la conseqüència més palpable va ser el que és el comerç exterior, les importacions i les exportacions, és a dir, van disminuir quasi un 20%. Claro, al perdre el mercat únic, recordem tot el papeleo que hi ha, que tu canvies de... Tu pràcticament tens llibertat de persones i de mercancies, no hi ha cap impost, i ara pots veure com un país de fora de la Unió Europea en tot el papeleo que hi ha. Empresaris ja, i empresaris i ciutadans ja ens comencen a parlar de que va ser un error el Brexit i dos terceres parts dels britànics pensen que són partidaris d'un altre referèndum. Ja va haver un referèndum, recordem que Gran Bretanya va entrar a la Unió Europea, abans era Mercat Comú, en l'any 1973, i en l'any 1975 va haver un referèndum. Però el que passa és que en aquest moment van dir que sí que volien continuar a la Unió Europea. D'ahí se va aprofitar Margaret Thatcher, recordem que sempre era la mosca cojonera, Margaret Thatcher, i va aconseguir el xec britànic, és a dir, que van estar molt bé, era un país ric que aportava pocs diners a la Unió Europea. Però bueno, el problema està és que en este segon referèndum, pues lo que ha passat és que van dir que no volien estar a la Unió Europea, i ahí va vindre tot el problema. La qüestió és que Gran Bretanya podria demanar, per exemple, un acord tipus com ha sigut Noruega o Suïssa, que disfruten del mercat únic i de la llibertat de moviments de països. Però, clar, té que ser recíproc. Però, clar, els polítics no s'atreveixen a fer-lo perquè reconeixerien un poc el fracàs del Brexit. Però, per exemple, Noruega, país fora de la Unió Europea, ha fet dos vegades un referèndum va poder entrar i sempre han dit que no volien entrar. En canvi, però té un acord en la Unió Europea en què pràcticament està com un país dins de la Unió Europea perquè té el mercat únic, tu pots anar a treballar a Noruega perfectament i pots comportar i exportar, és a dir, que pràcticament està com si fora, però no està dins de la Unió Europea. Cosa que, bueno, que els anglesos en un principi pues això no ho volen fer perquè reconeixerien, com he comentat abans, pues un fracàs del Brexit. El Brexit, bueno, és molt difícil que se torni a darrere. La societat britànica la van enganyar dient que fora de la Unió Europea s'estaria millor i creixeria molt més. Però fora de la Unió Europea fa molt de fred. I, clar, una sèrie de polítics populistes, tipus Johnson, l'antic primer ministre que teníem, pues, bueno, això són els que han proposat això. Una pena que els britànics no estiguin a la Unió Europea per una sèrie de polítics, com he comentat, populistes, que van enganyar la gent prometint-los un benestar millor fora de la Unió Europea. En el referèndum, pues, recordem que Escòcia, Irlanda del Nord i les grans ciutats van dir que sí que volien estar dins de la Unió Europea, en el Baix sí que sí, i en canvi, pues, en la zona rural, en la zona interior de Gran Bretanya, pues, van dir que no. I bueno, la conseqüència ha sigut una pena, perquè pràcticament Gran Bretanya és un dels països més, era un dels països més importants de la Unió Europea, recordem, crec que és el segon o el tercer, no sé si França li supera en PIB a Gran Bretanya, crec que no, seria el tercer país més important de la Unió Europea i és una pena que hagi eixit. Però bueno, això són conseqüències de polítics populistes.
Bé, senyor Guimerà, i el segon tema que havia triat avui, quin era?
Bueno, el segon tema és un tema d'actualitat de la setmana passada dels supermercats que estan al punt de mira. És a dir, recordem que hi ha molt mal malestar per la pujada de preus dels aliments, és a dir, que aunque la inflació en l'any 2022 ha quedat en el 5,7%, el que passa és que, per altra banda, pues, el que són l'alimentació pues, ha pujat més d'un 15%. I això és, pues, bueno, podem dir que hi ha una... Podríem dir una... La gent està molt enfadada, sobretot perquè se perd molt poder adquisitiu. Bueno, ja hi ha eixit Unidos Podemos, sobretot per les declaracions de la ministra Belarra, en què diu que ja posen noms propis, com per exemple li diu que Juan Roig és un capitalista despiadat. Juan Roig se defen dient que, bueno, que els empresaris el que fem és generar riquesa. Bueno, és a dir, la qüestió, qui està en lo cert? Bueno, l'escalada de preus dels aliments va arrencar a finals del 2021, imposat sobretot per la pujada dels carburants i les matèries primes. A partir de gener del 2022, en la guerra d'Ucraïna i Rússia, va provocar desabasteciment de cereals i aceites i olis vegetals, i abonos també. A més, se va disparar el preu de l'electricitat i, en conseqüència, va haver un augment de costos de producció. És a dir, recordem, supermercats, se té que transportar el producte, ahí va haver augment de costos, se té que mantindre, refrigeració, que és electricitat, i, clar, els aliments en desembre, així com la inflació, pues, se va quedar en el 5,7%, els aliments van estar en el 15,4%. Tot un rècord des del 2002. Claro, però si mirem un poc el resto d'Europa, l'alimentació també ha pujat un 16%. És a dir, la qüestió és, la culpa la tenen els supermercats perquè augmenten el marge o bé són per els costos? Pues bueno, jo crec que és més per els costos que per els marges, però n'hi ha que dir també que els supermercats han augmentat els marges. A veure, la mitja de, les marges d'un supermercat, d'una cadena d'alimentació, ronda normalment el 2% dels ingressos. Són marges curts, però que també venen molt. Però si mirem Mercadona, se situa ja més alt, el 2,78%, que és el supermercat més important d'Espanya. I Carrefour, pues el 4,6%. Això vol dir que està per damunt de la mitja. Algo sí que hi ha això, però bueno, sobretot la pujada de preu ha sigut per els costos. Si mirem els ingressos que han tingut els supermercats, pues han sigut 75.000 milions d'euros i els beneficis ronden els 2.000 milions d'euros. Belarra diu que s'està guanyant més perquè estan pujant els preus. I en canvi els empresaris estan dient no, que estan pujant els preus perquè està augmentant el cost de l'electricitat, el transport i les matèries primes. I això el que passa és que no ho carreguen sobre els beneficis. És a dir, tenen raó part dels empresaris, la majoria part, però algo dels marges sí que han pujat. Les marques pròpies són les que més pes guanyen perquè són les més barates i si mirem un poc la distribució d'Espanya de com està en el supermercat, Mercadona és el rei, té el 25,4% del mercat i més de 90.000 treballadors. Li seguís Carrefour, en el 9,88% de mercat, Lidl el 5,9%, Dia el 4,6% del mercat, Eroski el 4,1%, Consum el 3,4% i el Campo el 3,3%. Total, que 8 supermercats concentren el 56% del mercat. És molt o és poc? Bueno, doncs mirem un poc els països del nostre entorn. Per exemple, França, els 5 majors supermercats controlen el 75% del mercat, és a dir, encara més. I Portugal, per exemple, l'altre veí, dos empreses controlen el 50% del mercat. El govern russo, el govern portuguès, ha aprovat una medida en què carregarà un impost sobre els beneficis extraordinaris. Bueno, la qüestió és que, qui té la raó, podríem dir, qui té la raó en este cas? Pues bueno, jo reconec que els supermercats en el Covid, recordem que tot estava tancat, inclús la gent, si volia fer una cervesa, tenia que comprar al supermercat i fer-la en casa perquè tenies bars, pues ahir van guanyar molts de diners. Bueno, van fer un servei públic, però clar, tot estava tancat menys l'alimentació. I després, per altra banda, pues bueno, mos ha vengut també els costos, que bueno, que han aprofitat un poquet per augmentar els marges. I bueno, els beneficis s'han notat ahí. També hi ha que dir, de Mercadona, per exemple, el líder de l'alimentació, que bueno, que als empleats es ha pujat el sou més de lo que ha pujat la inflació. En concret, la inflació va pujar un 5,7% i els empleats ha pujat un 5,8%. I podríem dir que bueno, han cobert en aquest cas la inflació. Bueno, què és el que s'ha de fer? Bueno, la Comissió Nacional del Mercat de Valors és la que controla el mercat perquè sigui transparent i que no hi hagi una posició dominant en la cadena alimentària. I en cas que es detecten alguna anomalia, doncs és el Ministeri d'Agricultura que té que posar les sancions. Facua, per exemple, ha denunciat a certes cadenes a principis de gener per no traslladar, per exemple, la reducció de l'IVA, que va passant en la reducció del 4 al 0%, al preu final. I bueno, doncs no sé on queda en aquest cas. Els preus de l'alimentació, com he comentat, han pujat un 15,4%, 10 punts més que el que és la inflació, que va quedar en el 5,7%, i el govern el que ha fet fins ara és rebaixar l'IVA del 4% al 0%, que inclús, pues, en teoria, els productes de primera necessitat, com el pa, la farina, la llet, els ous, etc. I també ha rebaixat del 10 al 5% els olis i les pastes. És la principal medida aprovada pel govern. Però, bueno, ha donat resultat això? Doncs pues no, perquè en gener la inflació ens ha posat un 5,8% i la alimentació continua encara. La qüestió és que no han traslladat aquesta rebaixa de preu als productes? Doncs pues en un principi no, però els empresaris diuen que els costos li han augmentat molt més. La proposta de Podemos d'intervindre el mercat per limitar el preu té una sèrie de productes bàsics a la cistella de la compra. És una opció que va prendre el govern de Grècia, en no molt d'èxit. I, per exemple, França estudia també portar-la sobre uns 20 productes. El que passa és que intervindre els preus és molt perillós. Però, bueno, que està clar, que si tu intervences els preus, pues tu pots provocar desabasteciment. És a dir, jo, per exemple, si m'obliguen a vendre els ous a 1,20 i me costen 1,40, pues jo no li venc ous. I que per això produeix desabasteciment, com el que ocorria en l'antiga Unió Soviètica, que, bueno, que els aliments estaven molt cars, però no n'hi havia, com ocorria ara actualment en Cuba. Claro, Quina seria la forma de que no se produeix vendre a l'estigen? Pues bueno, tindrien que fer una fórmula com ha fet, per exemple, en, la, en, lo que és la, en, el, en els carburants, que ha finançat 20 cèntims el litro el govern. I això és l'únic que podia fer el govern, és dir, gastar-se més diners del govern en financiar determinats aliments perquè fossin més assequibles i no tinguin pujada de preus. Però bueno, això ja és qüestió de, dels polítics, és dir, no sé si acabarà baixant un poc, però per ara encara no s'ha notat el que ha fet el govern en la baixada de l'IVA.
Bé, hem arribat al moment de veure com està la borsa, senyor Guimerà.
Pues bueno, la borsa esta setmana segueix pujant, ha pujat 1,59% i ja està per l'IBEX per damunt de 9.000 punts. El divendres va pujar un 0,27 i bueno, l'estrella de la setmana passada va ser el Sabadell, que va pujar un 20%. Ja ho han vist els oients el que estan guanyant els bancs, però bueno, això se tradueix en la borsa. No ha pujat tant Santander ni BBVA perquè els resultats es han donat ara i esta setmana que estem, pues segurament pujaran moltíssim, perquè han donat uns resultats extraordinaris. El divendres el Sabadell va pujar un 5,24% i bueno, pues un altre banc que ha donat resultats, que és Unicaja, pues va pujar un 5,36%. És a dir, els bancs estan guanyant molts de diners, sobretot per la pujada de tipus d'interès. I els oradors ho veuran molt bé. L'Euríbor està en el 3,33%, fa mig any, fa un any, estava a menys 0,5%, i per tant tampoc estan retribuint els depòsits. Per tant, els seus màrgens són fantàstics, és a dir, préstecs al 5% i retribució de depòsit al 0%. El marge és molt alt i estan guanyant, en aquest cas, molt de diners. Bueno, en bolsa també va pujar Rovi, 7,86%, Sacyr, el 6,57%, i per altra banda, els que van baixar va ser Solaria, va baixar 2,19%, Telefònica 2,52% i Acciona 2,23%. Celmex, que la setmana passada va ser la que més va pujar, per esta setmana pues ha desinflat perquè ha baixat un 0,96%. I és que la setmana passada van haver anunci d'OPA i ara esta setmana pues no han dit res d'això OPA i per tant s'ha desinflat un poc el valor. Els valors, les bolses europees, pues la majoria han pujat menys l'anglesa. DAX alemà va pujar un 0,77%, que francès 1,45%, el MIB italià un 2,56% i el FTSE britànic pues va baixar un 0,07%. La bolsa americana ha pujat, ja que les expectatives de creixement dels Estats Units van ser del 2,3% i al final els Estats Units en el 2022 ha crescut el 2,9%. I bueno, pues això en un principi pareix que frenarà un poc, perquè la inflació està controlada, el tipus d'interès del dòlar. En canvi, en Europa, la Lagarde segueix pujant el preu dels diners. Crec que avui pujarà un 0,5% i el tindrem l'interès de l'euro en el 3%. I en març crec que tornarà a pujar un 0,5%, és a dir, tot el mercat, i el tindrem en el 3,5%. És a dir, que els diners cada vegada són més cars, i per tant, pues bueno, els préstecs són més cars, i per tant les inversions pues bueno, se retrauen perquè els diners són cars. Això s'ha notat sobretot en l'euro. Recordem que l'euro està en setembre a menys del dòlar, està a 0,95 i ara ja el tenim a 1,0858, és a dir, per damunt del dòlar, que normalment solia estar en 1,20. I després, esta setmana, l'OPEC se torna a reunir, però ja el barril s'aproxima als 86 dòlars el barril de Brent. I l'Euribor, pues, com he comentat, està en el 3,33. Els millors valors de la bolsa, els 5 millors, Sabadell ha pujat un 20%, Rovi 7,86, Sacyr 6,57, Unicaja 5,36% i IAG 5,55%. I els pitjors valors, pues, Telefònica, que ha baixat 2,52, Acciona 2,23, Solaria 2,19, Acciona 1,95 i ACS 1,81. I bueno, pues resumint un poc les bolses, pues totes les bolses europees i mundials pugen, excepte la britànica. L'IBEX mos ha pujat 1,59, se queden 9.060 punts. La bolsa britànica ha baixat un 0,07%, el DAX alemà ha pujat 0,77%, el CAC francès 1,45%, el FTSE italià 2,56%, el Dow Jones, la bolsa americana, 1,81%, el Nikkei japonès, 3,12%, i la bolsa de Shanghai ens ha pujat 2,92%. I això és el que podem comentar de la bolsa. És a dir, han parlat de la malaltia de la Gran Bretanya per la eixida del Brexit, un fracàs econòmic, ja s'ha notat en seguida, ara no diuen res, i després, bueno, tenim el problema de l'alimentació, i sobretot els ulls estan posats en els supermercats, sobretot perquè determinats polítics pensen que estan guanyant molts de diners. les dues coses. No perden diners, guanyen més, però no és del tot cert, sinó que han pujat molt els costos.
Julià, doncs moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs no res. Fins la setmana que ve. Adeu. Gràcies, oients.